Hola amics, ben retrobats un cop més a Església Viva. Avui us oferim un programa especial per parlar de les prioritats pastorals per aquest curs que acabem d'iniciar. D'alguna manera us donarem a conèixer el programa de govern que ha programat el nostre bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo. Avui ens esmentarem algunes pinzellades d'aquest programa perquè és força complet i us convidem també a que us el descarregueu a la pàgina web del bisbat. Allà hi trobareu un apartat per poder descarregar-lo al vostre ordinador en arxiu PDF. Tenim amb nosaltres ja doncs, el bisbe Francesc. Benvingut, senyor bisbe. Gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé.
Bé, en el seu programa de govern, les seves prioritats pastorals, hi han 5 punts, no?
Sí. Primer, potser cal dir que no són només les meves prioritats. Les prioritats pastorals, doncs, són fruit del treball de molts grups, principalment, esclar, el Consell Episcopal, però també els arxiprestes de la diòcesi. Després continuem també amb les prioritats dels anys anteriors, el Consell Pastoral Diocesà, després també la reunió que fem amb els delegats de cada delegació. Per tant, diguem-ne, reflexen les prioritats, aquells aspectes que en la missió de l'Església, de les comunitats parroquials, de les institucions, cal remarcar durant aquest curs 2014-2015, que no és el resultat d'una investigació, d'un invent, sinó que reflexen realment la proposta o les propostes a uns reptes que tenim i que hem constatat entre tots i que hem treballat entre tots.
El papa Francesc, a l'Alegria de l'Evangeli, escrivia que el gran risc del món actual, amb la seva múltiple i acaparadora oferta de consum, és una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar de la recerca malaltissa de plaers superficials. Quins són per a vostè aquests plaers superficials?
Bé, aquí podríem remarcar, és a dir, plaers superficials, o més que plaers superficials, amb el llenguatge del papa, és cercar tots aquells camins que porten a la felicitat, però que d'alguna manera sembla aparentment que portin a la felicitat i a la realització personal, però t'adones que no és aquest el seu resultat. Per això, la primera prioritat del nostre programa pastoral o de les nostres prioritats és la joia de creure, o creure amb joia, és a dir, viure la fe amb joia. Aquesta és la primera prioritat, responent també d'alguna manera a aquest repte que viuen les persones.
Vostè demana sobretot al creient que es formi, no? Necessitat de catequesi, de formació, de reflexió, de lectura. El creient d'avui té temps per formar-se?
Jo crec que té temps, i si no en té, n'ha de buscar. Així és com hi ha temps per formar-se en moltes de les altres activitats i dimensions de la vida, també és important la formació en la fe cristiana, que en definitiva, diguem-ne, dona forma, és la columna vertebral de tota la persona. A més, per exemple, aquest any cal tenir present que doncs, tenim per formar-nos la joia de l'Evangeli, aquesta exhortació que tu feies referència del papa Francesc, no? I que marca les nostres prioritats. 20 anys fa que es va celebrar el Concili Provincial Tarraconense aquí a Catalunya, no? Amb unes resolucions que són molt adients per avui. D'altra banda, l'octubre comença el sínode de la família extraordinària a Roma. Hem d'estar atents al que diu el sínode. A més, aquest any és l'any de la vida consagrada fins al 2016. Per tant, què significa la vida consagrada i els 500 anys del naixement de Santa Teresa, no? Què vol dir contemplar avui la contemplació de la qual n'és mestra Santa Teresa de Jesús? I a més, el nostre bisbat, 50 anys de Càritas Diocesana, 50 anys de l'hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Fixeu-vos, a més, si n'hi ha d'ocasions i de moments i de fets per formar-nos.
Hi ha molts creients que l'única forma que tenen és escoltar l'homilia dels diumenges i vostè demana aquí que els capellans doncs, la tinguin en compte, no? Que la preparin bé.
Perfectament. Bé, ves que ja ho demana el papa Francesc i ho va demanar Benet XVI i em sembla que és normal i que és molt adient. Per molts cristians, el moment de formació i de deixar la paraula de Déu que hem escoltat a la celebració és l'homilia, per ajudar a entendre el que hem proclamat, el que Déu ens demana, el que Déu ens ofereix, i per tant, l'homilia és aquest pont entre la paraula que Déu ens adreça per fer-la aterrar, per ajudar a que les persones la concretin en la seva vida, per aterrar-la en la vida concreta. I per això cal preparar-la i preparar-la molt.
Aquestes són algunes de les pautes que estem repassant de la primera prioritat que porta per nom la joia de creure o creure amb joia. També vostè demana que la catequesi per infants sigui també participada pels pares, no? I que pugui també esdevenir catequesi per als pares, que no només s'impliquin els nens, sinó que també els pares.
Sí, dic que hem de fer el possible, perquè els pares que porten els infants a la catequesi, tant de bo siguessin molts, també si els hi proposés de dir, escolteu, els nens van a catequesi. Per què no ens trobem de tant en tant, cada mes i mig, per fer nosaltres un reciclatge de la nostra fe? Potser molts tenim una visió de la fe una mica estrafeta, no?, que us va ajudar a la infantesa. Què significa creure avui? Què significa la recerca de Déu? Què significa que Déu ens ha parlat? Què significa la fe amb Jesucrist per la nostra vida concreta, no? Sobretot, no només què ens demana Jesús i la proposta cristiana, sinó què ens ofereix. Voleu dir que no acabem de descobrir la importància que té el que Jesús ens ofereix a la nostra vida? Doncs per tot això cal, certament, una formació. I per això és una invitació als pares, de dir, aprofitem aquest temps que els infants venen a la catequesi per fer vosaltres també, per escoltar, per participar vosaltres en un redescobriment, perquè és un redescobriment de la proposta de Jesús, de la proposta cristiana.
Altres formes de formació que vostè esmenta, hi ha l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, també la catequesi d'adults, els moviments, i també la creació de grups de vida.
Sí, la creació de grups de vida, tant de joves com de gent gran, són grups que reuneixen habitualment, no?, que comparteixen moments que han viscut, situacions que viuen, qüestions, que cerquen la il·luminació de l'Evangeli, o que des de l'Evangeli, també estudiant-lo, doncs es pregunten què els ofereix Jesús a la seva vida. Comparteixen també, molt sovint, moments festius, poden parlar de tot allò que els preocupa. En definitiva, és una petita comunitat domèstica, que s'ajuden, perquè avui cal que s'ajudin a sostenir-se en la fe i a descobrir el que significa, doncs, avui ser cristià.
La segona prioritat és la parròquia. A mi m'ha donat a entendre, segons el que vostè apunta en aquestes prioritats, que la parròquia no és només el temple de pedres, sinó també una comunitat de fidels, no?
O sobretot són les pedres vives, és a dir, el temple, les pedres, diguem-ne, mortes, acullen a les pedres vives i, per tant, La parròquia són els cristians reunits, els cristians que en un territori s'ajuden a viure la fe. Però també hi ha uns límits parroquials. Per què hi ha uns límits? Que són frontera, aquests límits. Perquè uns d'una parròquia no puguin anar amb una altra, no. Els límits parroquials són sobretot perquè el rector, el consell pastoral, catequistes i cristians pensin no només en aquells que acostumen a participar de les celebracions, sinó aquells que no hi van, o no hi són, o tenen altres problemes, o pateixen també problemes de la vida. És a dir, la preocupació de la comunitat no és només la comunitat, és totes les persones que viuen en aquell territori, en aquella demarcació.
Sí, vostè demana que s'impliquin les persones que viuen, doncs, en el poble, en tot el que sigui, doncs, en la celebració, no? En la participació, doncs, de grups, de moviments que preparin la celebració.
Amb tot, és a dir, tant el que es fa per celebrar la fe, per comunicar-la, com per concretar-la en els serveis i també per viure-la, és un altre capítol, doncs fent-se càrrec de les institucions dels pobles que són allà on es cou la vida del poble. siguin institucions esportives, siguin culturals, siguin d'esbarjo, d'esbargiment, siguin polítiques, és a dir, allà on es cau la vida del poble, també.
En aquestes prioritats llegim el següent. Cada parròquia viu diverses ocasions en les quals no només es reuneixen els creients, sinó també els que han aparcat la fe. En són ignorants, en dubten o no en volen saber res. Pensem en festes, aplecs, actes culturals, celebracions. Aquests moments són especialment evangelitzadors per proposar el nucli de la fe, el qual Jesús ens ofereix. També aquí podríem posar-hi les exèquies, no, senyor Bisbe?
I tant, només faltaria, sí, sí, sí. Jo penso que hi ha molts moments en què, sigui per motius familiars, sigui per motius de sentiments, sigui per tradició, s'apleguen tot un conjunt de persones, no? Aleshores, és el moment també per bé, celebrar aquell fet que, o aquella plec, o aquella Mare de Déu, o aquelles exèquies, aquell comiat del difunt. Però és un moment adequat també de cara a oferir, a proposar realment la bona notícia de Jesús, la bona notícia de l'amor de Déu, la bona notícia de la salvació. I aquesta és una qüestió important, no?
La tercera prioritat porta per títol els sagraments i altres celebracions. Vostè insisteix en la celebració dominical del diumenge, escriu textualment, és diumenge, vaig a missa. I recordo també una frase que vostè va pronunciar aquí en aquest mateix programa, que deia que no hi ha vermut ni futbol si no hi ha missa.
Sí, això m'ho deia el meu pare. Això m'ho deia el meu pare, gràcies al cel sigui, no? Que quan jo era jovenet, que deies que encara amb la missa en llatí, jo no entenc res, això és avorrit. I el diumenge em deia, aquí a casa no hi ha diumenge sense missa, no hi ha festa. I per tant, hi ha la missa, després hi ha el vermut, d'aquell temps hi ha el futbol. Per tant, no hi ha missa, no és festa. No hi ha ni futbol, ni hi ha vermut, ni hi ha cinema, la tarda, que hi ha el cinema de la joventut parroquial. Per tant, vaig aprendre, diguem-ne, no teòricament, sinó en la pròpia pell, que, doncs, és diumenge, cal anar a missa, és el dia del Senyor i el dia de tots nosaltres, és festa, i per nosaltres la festa és anar a missa.
Vostè escriu que cal tenir cura de no suprimir l'Eucaristia en els pobles petits, encara que a tal fi calgui reduir el nombre de celebracions a les grans ciutats.
Exactament, és a dir, només cal que, si sou de grans ciutats i agafeu l'horari de misses, veieu que normalment a les grans ciutats, a cada 3, 4 minuts, 5 minuts que hi ha una església, un convent, un monestir, teniu possibilitats de celebrar l'Eucaristia. Amb els pobles petits, com que no hi ha preveres suficients, diguem-ne, es van quedant sense Eucaristia els diumenges. Home, potser valdria la pena fer un pla racional, ben raonat, d'eucaristies els diumenges a les grans ciutats, no? I després, diguem-ne, aquests preveres disponibles, diguem-ne, bé, també a fer-se càrrec de les celebracions d'alguns pobles petits perquè puguin tenir la celebració de l'Eucaristia. Em sembla que és una proposta, és un programa que és raonable i que és molt important que ens plantegem, no?
Vostè apunta que cal facilitar la celebració individual de la penitència. S'ha perdut aquest sacrament?
Bé, no és que s'hagi perdut del tot, però potser s'ha reduït. Per diversos motius, Potser per alguns perquè, i és el principal, és a dir, potser manca el sentit profund del pecat. I això es pot notar en molts moments, i aquesta és una pèrdua important, Perquè, és clar, si un no se sent pecador, necessitat de l'amor i el perdó de Déu, per què un salvador? Per què una salvació? És a dir, si tot ho fem bé, si només es posem medalles, en aquest sentit, si ens rentem les mans perquè no tenim culpa de res, escolta'm, Jo tenia un rector, que és el cel, que es deia mossèn Frederic Ràfols, molt entranyable, que un dia a la missa de 12, en una gran parròquia que era de vicari, parlant de les plagues d'Egipte, aquelles plagues que Déu va enviar perquè el faraó no deixava marxar el seu poble, va dir, estimats germans, avui no tenim les plagues d'Egipte, no? Avui tots nosaltres som una plaga de bona gent. I això em va quedar gravat. És a dir, el pitjor potser és que siguem una plaga que ens creguem bona gent, no? Bé, això va lligat primer amb aquest aspecte. Després, que potser l'experiència d'alguns de la celebració de la penitència no ha estat aquesta celebració de goig, de pau, de perdó, sinó més de tortura. No? I aquí això també ha significat doncs, una prevenció. I em sembla que hem de superar doncs, aquests obstacles i per això poso amb l'experiència de la celebració individual de la penitència. Aquest any vaig tornar a fer l'experiència de moltes maneres, però a TZ, per exemple, que vaig estar amb els joves de Catalunya i amb els d'aquí Girona i amb altres eren 3.000 o 4.000, també en els moments en què vam celebrar la penitència, no? I que confessaves. Escolteu, era un moment que penso que per la majoria era, diguem-ho així, fent servir unes paraules d'avui que fan servir gratificant, però més que gratificant. Era de realització, era de l'abraçada de Déu que és amor i que perdona.
Vostè demana de proposar als joves la vocació al presbiterat. Això qui ho ha de fer? Els preveres, les pròpies famílies, els propis pares, mares?
Tothom. Tothom que vulgui que hi hagi capellans ha de fer aquesta proposta. Mireu, fa uns dies, ja fa temps, va venir una comissió d'un poble gran a demanar-me que hi hagués un capellà resident. Ja hi ha capellà, perquè porta 3 o 4 parròquies. No? Jo els anava explicant, és que no en tinc més, és que el meu equip, en aquest equip d'aquest bisbat, el partit el juguen. Els jugadors titulars, els reserves, els lesionats, fins i tot el massagista i l'entrenador. I no tinc ningú més, no? Res, que ens ha de portar un mossèn resident. Llavors se'm va ocórrer dir, quants anys fa que no ha sortit cap seminarista de la vostra parròquia? Diuen, poder 40. Dic, doncs mira, potser haureu d'estar 40 anys amb tenir no un rector que ja el teniu, sinó un rector resident. Clar, perquè, és a dir, i també cal dir, amb molta pena, que quan, per exemple, amb algunes famílies, algun xicot els hi diu, potser penso això de... No, això de ser capellà, no, vés a la universitat, vés el que vulguis. Una prova. Convoquem els colans per fer una trobada d'escolans. Perfecte, venen bastants. Convoquem una trobada d'escolans al seminari per parlar de la vocació. Ben pocs. I aquí intervenen els pares, també. Per tant, mossens, pares, avis, catequistes, parròquies, no només amb la paraula, sinó amb el nostre tarannà.
Estem repassant les prioritats pastorals per al curs 2014-2015. Recordem que es poden descarregar en PDF a la pàgina web del Bisbat. Estem quasi bé a la recta final. La quarta prioritat és el servei de les persones i la societat, la caritat i el compromís per a la justícia i el bé comú. Vostè aquí esmenta els 50 anys de Càritas diocesana i també esmenta que cal fomentar i encoratjar els cristians perquè assumeixin responsabilitats en les institucions socials i polítiques des dels pobles més petits fins a les que tenen la responsabilitat del bé comú de tot el país. Per tant, podríem entendre que vostè anima els cristians a entrar en política?
Bé, en política i en les institucions, que no són directament, perquè polítiques vol dir preocupar-se de la ciutat, en definitiva, no? Amb les institucions culturals, amb les institucions esportives, que fan una política també d'educació dels infants, amb les institucions de tipus sindicals, i també polítiques dels pobles, perquè, esclar, s'hauran d'escollir alcaldes, s'han d'escollir regidors, no només dels parlamentaris, que també, per viure la dimensió de servei, aquestes energies de la fe i de la caritat que tenim els cristians, per posar-les al servei de tothom, i al servei del país, i al servei de la gent. Perquè, esclar, com diu el Papa, la missió del polític és la manera més important del servei al bé comú que es pot fer en aquest moment a la societat.
Cinquè punt, cinquena prioritat, la proposta de la vida cristiana, el testimoniatge. Es llegeix, la família és el lloc bàsic per l'experiència, la comprensió i la vivència de la proposta cristiana. Valgui la redundància, què proposa vostè? Jo aquí llegeixo, per exemple, que es pregui i s'ensenyi a pregar als nens, que hi hagi algun símbol cristià, no? Una imatge de la Mare de Déu, un Sant Crist... Què és el que hauria de fer la família, per exemple?
Mira, la normalitat de el que és una família cristiana. És a dir, estimats germans, deixeu-me dir, mira, després de fer casaments, quan era rector, i els nuvis me convidaven a veure el seu pis, i anava de tant en tant quan tornaven del viatge, no? I aleshores m'ensenyaven amb tota il·lusió el seu pis, els felicitava, no? I al final els hi deia, no? Home, ja us felicito, però aquí veig que teniu un quadre d'uns ànecs, aquí d'un cèrvol, allà d'una marina, però aquí em falta algú. Falta una creu, per exemple, no? Perquè qui us ensenyarà a assumir les dificultats també i la duresa de la vida? I algun altre, esclar, diguem-ne, començant per aquests signes religiosos a casa, començant perquè alguns nanos, quan venien a catequesi i anàvem a l'església, deia, mossèn, tots aquests sants que jo els hi explicava, això ho hem vist sobre la calaixera de cala iaia, de cala àvia. Esclar, els hi portaven tots a cala àvia, els tenia tots allà arraconats, el personal, no? Doncs, començant per això, que ve Nadal, home, explicar què significa Nadal, que ve Pasqua, què celebrem per Pasqua, ensenyar a fer el senyal de la creu, el anar a dormir amb una pregària, el llevar-se, veure que es beneeix la taula, anar a missa els diumenges encara que no entenguin res. Escolta, hi ha una colla de coses, des que és petit, ara parlem dels infants, i després a la catequesi, no com una activitat de can cinqueda, sinó com una activitat de les més importants extraescolars, la catequesi, la formació. I a partir d'aquí, d'aquesta preocupació, és a dir, no penso en grans fets extraordinaris, també algun, no? Quan són jovenets, home, participar amb les grans trobades de joves, amb els grups de joves, amb la pastoral de joves, si van a Tesé, si fem un aplec de l'esperit, si fan els grups de joves la catequesi de confirmació, que es trobaran amb altres, o a l'universitat amb el CCU. És a dir, no, es tracta de la vida ordinària, però amb aquesta dimensió, diguem-ne, cristiana.
Senyor Bisbe, hem intentat aquí fer un resum d'aquestes prioritats, però són molt àmplies. Jo recordo, novament, que es poden descarregar a la pàgina web del Bisbat. Trobaran un cartell que posa prioritats.
Però cal afegir que hi ha tantes prioritats perquè som 400 parròquies. Per tant, cada parròquia té una història, una situació actual, etc. Perquè cada parròquia, cada arxiprestat, pugui escollir, pugui decidir d'aquestes tantes prioritats aquelles que són més urgents i que volen ser una resposta a aquests reptes més importants que tenen cada parròquia i cada arxiprestat.
Doncs moltes gràcies, senyor Bisbe, per haver estat amb nosaltres i explicar-nos aquest programa de govern, aquestes prioritats pastorals. Moltes gràcies i molt d'èxit.
Gràcies a tots.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi. Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el Evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014. Renace la alegría. Colabora.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 5 al barri de Domeny de Girona hi ha la trobada de les comunitats de fe i llum de la diòcesi de Girona des de 11:45 fins a les 6 de la tarda. També l'aplec de Sant Miquel de Pineda, Sant Feliu de Pallerols, amb una missa a partir de 12:45 del migdia. També aquest diumenge dia 5 a les 7 de la tarda concert de l'Associació de Música Antiga de Girona a la sala de cambra de l'Auditori de Girona que interpretarà peces de Manuel Gònima, que va ser mestre de capella de la nostra catedral entre els anys 1735 i 1774. Dimarts que ve, dia 7, comença el simposi Les relacions entre els ortodoxos i els catòlics a l'Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya de Barcelona. Més informació en el correu electrònic ecumenisme@ecumenisme.cat. Dijous que ve, dia 9, aniversari de la dedicació de l'Església del Monestir de Sant Daniel de Girona. A les 8 del vespre, el nostre bisbe francès presidirà la celebració de l'Eucaristia. El dissabte de la setmana que ve, dia 11, Escola de formació dels cursers de Cristiandat a les 11 del matí, al Casal Bisbe Cartanyà a 8:45 del vespre. I també el pròxim dissabte dia 11, 11es jornades interdiocesanes de professionals cristians de la salut. Serà a l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona. Us avancem que el diumenge de la setmana que ve, dia 12, es porta a terme la 50a trobada d'infermeres i brancadiers de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Girona. En parlarem en el proper programa d'Església Viva. A 10:45 del matí comencen els actes a les escales de la catedral. A les 11 hi haurà les sardanes i a 12:15 missa presidida pel nostre bisbe Francesc. Des d'aquí volem també tenir un record per mossèn Ricard Tarragó, que va néixer a Tarragona el 28 d'abril de 1929 i que ens va deixar el passat 28 de setembre. Mossèn Ricard Tarragó va exercir el ministeri sacerdotal a Torroella de Montgrí, Sant Aniol de Finestres, Santa Maria de Finestres, Vilert, Espinavessa, La Pera i Púbol. Des de 1971 era el capellà de l'Hospital Municipal de Lloret de Mar. Descansi en pau.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, us informem que el bisbe de Girona ha signat els nomenaments següents. Mossèn Ramon Pi Joan és a partir d'ara l'administrador parroquial de les parròquies de Besalú, Beuda, d'Osquers, Lligordà, Maià de Montcal, La Miana, i també és l'encarregat de Fares i el Mor i Ocinyà. Per altra banda, mossèn Miquel Ramió és a partir d'ara l'administrador parroquial de les parròquies de Montagut, Oix i Sant Jaume de Llierca. Durant el temps d'octubre, novembre, tindrem amb nosaltres mossèn Jordi Pla, que és diaca de diferents parròquies de l'Alt Empordà Interior. Benvingut, Jordi, què tal, com estàs?
Molt bé, benvingut.
Ell ens farà el comentari dels evangelis. En Jordi Pla és diaca de Borrassà, Cabanelles, Armadàs, Espinavessa, Lledó, L'Estela, Navata, Ordis, Pontós, Queixàs, Romanyà d'Empordà, Sant Martí Sacerres, Tarabaus, Viladamires i Vilavalla.
Això que se'n diu la pluriocupació, eh?
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Estàs entretingut.
Bon país, bona gent.
Molt bé. Quan vulguis, Jordi.
Bé, a propòsit del passatge evangèlic que llegim el diumenge 27, el 5 d'octubre, és tret de Mateu, capítol 21, i versets 33 al 43. En la paràbola d'avui, Jesús, partint de l'Antic Testament, fa una clara referència a la seva missió. Ja en el càntic d'Isaïes, la vinya plantada per Javé és símbol d'Israel, el poble escollit. Però aquest, en comptes d'acollir i escoltar els profetes enviats, els va menystenir, maltractar i fins i tot assassinar. Ell és el fill a qui faran el mateix. Els cristians, en l'Església, hem estat convidats a saber llevar de la nova vinya fruits de bondat i caritat. I som cridats a llevar aquests fruits entomant el repte que va assumir Jesús, perdonant i fins i tot estimant els enemics o els qui ens fan mal. Les morts martirials de mossèn Quim Vallmajor a Ruanda, ara fa 20 anys, i de mossèn Joan Alzina Xila, ara en fa 40, són dos dels fruits que ha llevat la nostra diòcesi, junt amb els d'aquells cristians, homes i dones, que saberen morir perdonant, i no pas al front, durant els ominosos anys de la Guerra Civil.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.
Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.